Ara mateix a la Vila de Piera són les 10. Què tal? Arrenquem el que per nosaltres serà sempre l'hora de l'Àngels amb diverses informacions força variades. De fet, començarem parlant de la pesta porcina amb la Cali i amb l'alcalde dels Hostalets de Pierola. També ens visitarà la Marillum, que ens comentarà l'última obra del concurs de teatre amateur Vila de Piera i ens parlarà d'espelmes i el calendari d'advent. Escoltarem una setmana més el Joan Poc i ens visitarà el pianista Antoni Bessas, que aviat celebrarà els seus 80 anys amb un gran reconeixement. I el més important, et tindrem a tu, que ens estàs escoltant i per qui realment fem aquest programa. Sigueu tots benvinguts. Comencem. Cali, li preguntem sobre la pesta porcina, aquesta notícia que ha acaparat els informatius aquests últims dies, i li preguntem què és exactament. Bon dia, Cali.
Bon dia, Màrius. Doncs sí, últimament s'ha parlat força de la pesta porcina a Collserola. Bàsicament el que ha passat és que s'han detectat alguns casos en senglars de la zona i això ha generat preocupació pel risc de transmissió. L'origen, en general, sol estar lligat a la circulació del virus entre porcs salvatges o domèstics a zones properes, i de vegades arriba a través de moviments d'animals o fins i tot de productes contaminats. En resum, és una qüestió de vigilància i de control per evitar que s'estengui més.
Com afecta als animals, això?
Això afecta als animals, especialment als porcs i als senglars, d'una manera força seriosa. La pesta porcina africana, que és el tipus de pesta més temuda, no és perillosa per als humans, però per als porcs pot ser mortal i no hi ha vacuna eficaç. Això vol dir que els animals infectats sovint emmalalteixen greument i poden morir. A més, el virus es propaga fàcilment entre poblacions de porcs i senglars, així que calen mesures de control molt estrictes per contenir-lo i protegir els animals domèstics i salvatges de la zona.
Això s'ha trobat a Cerdanyola, però també afecta altres municipis on s'està fent vigilància.
Exacte, això no només queda a Cerdanyola. També hi ha vigilància a altres municipis de Collserola i de l'entorn, com poden ser Sant Cugat, el Papiol o fins i tot zones properes a Barcelona. A l'Anoia, la situació és una mica diferent perquè no és una zona tan lligada a Collserola, però també s'hi fa vigilància preventiva. Això vol dir que es controla si hi ha senglars o porcs que presentin símptomes o si cal alguna alerta, perquè el que es vol és evitar que el virus es pugui estendre cap a altres comarques.
I quins són els pobles concrets de l'Anoia?
Doncs mira, Màrius, he trobat que a l'Anoia els municipis que estan dins d'aquesta zona de vigilància són principalment els Hostalets de Pierola i Masquefa. Aquests pobles estan a prop de l'àrea afectada i, tot i que no s'hi han detectat casos, s'hi fan mesures preventives per controlar la situació. Així que ja saps, aquests serien els pobles de l'Anoia on hi ha vigilància ara mateix.
I aquí quines són les mesures que es prenen?
Doncs les mesures que s'estan prenent són sobretot de vigilància i prevenció. Això vol dir que es fan controls veterinaris més estrictes, es limita el moviment de porcs domèstics, si cal, i s'intenta reduir el contacte entre porcs salvatges i domèstics. També es fan campanyes d'informació als ramaders i a la població perquè sàpiguen com actuar si detecten algun animal malalt. En definitiva, l'objectiu és contenir qualsevol brot i evitar que la pesta porcina s'extengui més enllà.
Gerard Parcerisses, alcalde dels Hostalets de Pierola, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Bon dia tinguem.
Com afecta això al vostre municipi?
Bueno, doncs entre divendres al vespre i dissabte vam ser coneixedors, dissabte al matí a primera hora vam ser coneixedors d'aquests positius a Cerdanyola del Vallès. Llavors el que ha fet la Generalitat doncs, és tirar com un compàs, vale? De 0 a 6 quilòmetres amb un radi d'afectació molt més greu, i després del 0 als 20 quilòmetres, o des dels 6 als 20 quilòmetres, on estem afectats els ostrets de Pierola i Masquefa, en els dos municipis de l'Anoia, amb aquestes, podríem dir, reflexions una mica més lleugeres, però hem d'estar amatents i seguir a veure com es comporta tot plegat, tot el tema de l'aparició d'aquesta pesta porcina.
Quines són les mesures que heu d'aplicar?
Mira, nosaltres la més ràpida que vam haver d'entomar és el de suspendre la batuda del senglar que teníem ahir prevista a una de les zones dels ostrets de Pierola, el nostre terme municipal. I es va suspendre i ja està. I tampoc sabem doncs, si es podrà tornar a seguir amb la temporada habitual de caça, no ho sabem, perquè és una, estem amb informació nova i ho haurem d'anar seguint. Hem tancat també una àrea de lleure que tenim al polígon industrial dels ostrets de Pierola, a la Barracó, també ho hem precintat, i a partir d'aquí seguir les recomanacions de la Generalitat, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Vosaltres heu aplicat no, una sèrie de mesures al municipi respecte a extremar la neteja en papereres i contenidors, situar menjadores de gats en zones elevades i segures, no alimentar en cap cas els senglars, una sèrie de consells que es poden seguir al vostre web municipal.
Sí, de moment és això, és apel·lar a la responsabilitat col·lectiva. Doncs, per sort, aquí els ostrets fa 3 anys doncs, que no tenim contenidors, que anem a la porta a porta, doncs ens recomanen doncs, que sobretot es tanqui la porta, cada cubell té un sistema de tancar, doncs reiterar que quedi tancat perquè els operadors del porta a porta doncs, obrin el cubell i no vinguin els senglars doncs, a furgar amb els cubells. És veritat que amb 3 anys de porta a porta no recordo ara mateix cap cas d'un senglar hagi atacat o hagi intentat obrir un cubell d'algun dels nostres veïns, sigui el nucli o sigui les urbanitzacions, però bueno, és reiterar una mica doncs, aquesta vigilància i això, com comentàvem, els ostres també tenim poquetes papereres, no tenim ara massa... Sí que a vegades hem vist senglars passejant per zones urbanes, però no que vagin a purgar quan teníem contenidors, ara amb el porta a porta, les papereres, amb les colònies dels gats, doncs reiterar amb l'associació dels gatets, de les dues que tenim, doncs que extremin una mica les precaucions, doncs que és sentit comú. Mm-hmm.
En cas de trobar un senglar mort, què és el que ha de fer un
senglar? Bueno, doncs avisar el 112 de la Generalitat i ells amb mitjans propis o empreses del sector especialitzat, doncs suposo que ja el recolliran i faran el que hagin de fer. Uh-huh.
Per la proximitat que hi ha amb Piera, és evident que la situació pot passar als hostalets o pot passar també al terme municipal pierenc. Quina recomanació o quin missatge enviaria directament com a alcalde als veïns d'aquí?
Seguir les indicacions dels especialistes de la Generalitat i ens haurem d'anar adaptant cadascú als seus nivells quan toqui a possibles mesures complementàries o si aconsegueixen doncs, retenir aquest focus situat a Cerdanyola del Vallès o a Collserola, doncs serà molt millor. Sobretot doncs, fer cas a les instruccions. Si arriba el moment doncs, que precinten doncs, alguna zona boscosa massís de Montserrat o el que sigui, doncs fer cas i no entrar, com vam veure en imatges ahir de gent doncs, saltant-se tanques i coses d'aquestes, que això no ajuda a ningú.
N'estarem pendents. Gerard Parcerisses, moltíssimes gràcies per atendre'ns en directe aquí a Ràdio Piera.
Moltes gràcies, bon dia.
Toni Besses, bon dia i benvingut a la ràdio.
Bon dia.
Què tal?
Bé, vosaltres?
Aquí estem. Estem una mica de celebració, no? Podríem dir o no?
Bueno, avui justament no, però...
No, home, aviat, sí. Vull dir, aviat, la celebració s'acosta.
Sí, ja s'estan... Un homenatge que em volen fer a Barcelona, sí. A l'Ateneu Barcelonès, sí, uh-huh. El 9 de desembre...
Has vingut algun cop ja a la ràdio, n'hem parlat de propostes que has fet, de festivals, de música, hem parlat mm-hmm. diverses vegades, mm-hmm. però avui vens acompanyat.
Sí, sí.
En qui vens avui?
Bueno, i amb el Pere Bosch.
Pere Bosch,
bon amic,
bon,
bon amic de tots i col·laborador també de la ràdio moltíssims anys. Mm-hmm. Què tal, Pere? Bon
dia. Gràcies. I vosaltres?
Molt bé, aquí, mira, anar tirant.
Bueno, doncs, celebro veure-us i que la vida us vagi endavant i tan bé com m'expliques sí, a vegades.
Sí, sí, sí. Què tal, Pere?
Mira, content de poder estar aquí amb l'Antoni Bessas perquè aquesta celebració prou que s'ho mereix perquè ja té l'edat de rebre homenatges. L'altre dia ho dèiem en broma, però és l'edat ja de rebre homenatges, no?
Sí, tant, es pot dir aquesta... això o no? Antoni, es pot dir? Es
bé,
pot dir, no?
Jo no ho tinc gens clar, això. Un homenatge en vida se'm fa estrany, no?
Però a veure, perquè... ja no tens 15 anys. I si els tens, els has superat amb escreix.
Sí, no tinc 15 anys, però bueno, pues, un homenatge representa que és un acte doncs, de reconeixement, no? del treball, en teoria, no? Que ha fet a la vida una persona. I això, pues, ens sobta, no? Vull dir... però bueno, m'agrada, va ser un grup d'amics que abans de fer els 80 anys em va dir, se t'ha de fer un homenatge i bueno, doncs va, doncs som-hi, no? I bueno, pues, aquí estem.
Molt bé, i què consisteix aquest homenatge? Què et faran? En què consisteix l'homenatge?
Bé, l'homenatge consisteix bé, té diverses fases. Hi haurà un col·loqui que intervenen bueno, persones rellevants. Hi ha la filla de la Rosa Sabater, la gran pianista que va morir amb el tràgic accident d'aviació l'any 82, em sembla. Estarà el Miquel Badal, que és el president de la Fundació Montpou de Barcelona, el periodista Jorge de Pèrsia, en Joan Cortina, que és molt amic meu, que va estar en fi, que va ser director del concurs internacional de Berga durant 20 anys. No sé qui hi ha més, no sé si m'oblido d'algú, sé que som 6 en total. Bueno, no, em sembla que no m'oblido de ningú. Uh-huh. Sí. Hi ha la Yolanda Guas, que és la directora de l'editorial Boaló de Barcelona, també estarà en el col·loqui. Aleshores, en l'acte, doncs, bueno, jo tocaré durant 25 minuts obres de compositors que per mi són especialment significatius a la meva vida, de segles diferents. Bach, uns corals, Schubert, un impromptu i després unes obres de Montpou, o sigui que ja és de segle XX i que vaig tenir el privilegi de conèixer-lo, per tant crec que havia de tocar Montpou. I després en aquest acte el que em fa una especial il·lusió és que hi haurà una sèrie d'intèrprets, no únicament de piano, sinó d'altres instruments, cello, clarinet, flauta, etc., que tocaran obres meves. Uh-huh. Això, doncs, em fa una especial il·lusió perquè, doncs, bueno, s'ha pogut organitzar. Es tancarà aquest acte amb una coral, que en realitat doncs, serà un quartet vocal que jo dirigiré, amb un poema justament fet per una poetessa de Piera, que és la Josepa Rivera. Uh-huh. Això serà una estrena. I bé, l'acte durarà en total unes 2 hores.
Déu-n'hi-do. Això és obert a tothom?
Com?
És obert a tothom?
És obert a tothom, sí.
I, per tant, convidem a tots els pierencs, no?, a anar-hi, o no sé si...
Sí,
acostar-s'hi.
És obert, hi ha una mica, en fi, la incògnita de què passarà, perquè l'Ateneu Barcelona és, bueno, té un aforo d'unes 200 o 250 persones, aleshores, bueno, esclar, si hi va moltíssima gent, jo encantat, però, esclar, no podria entrar, no?
Sí, que cabran, tranquil. L'Antoni Bessas, cal dir això, que és pianista, és compositor,
sí,
i a més director d'orquestra, i com que té molta feina feta, doncs suposo que aquest reconeixement... Quin dia és, això?
Això és el dia 9 de desembre. Sí, ara que dius
9 de desembre.
Sí, ara que dius això de molta feina feta, em fa pensar que, en realitat, jo tinc la impressió que tinc més feina per fer que la que he fet.
Això és magnífic.
Ja, no sé si és magnífic, però és una mica absurd, no?, perquè tinc 80 anys i aleshores em queda poc recorregut. Però la sensació de que... Quan diuen, has fet molt la vida, doncs sí, doncs el que queda per fer jo sé que no ho podré fer, no?, perquè tenim els dies comptats.
Molts dels teus concerts van precedits de comentaris que tu fas al voltant del compositor d'aquelles peces que tu interpretaràs, i això ens demostra a nosaltres, espectadors, que tens una gran riquesa interior, no m'estranya que diguis que et queda molt per fer, perquè, clar, quan més vas caminant, més trobes que el camí s'allarga pel davant nostre, no?
Segurament, segurament és això, no? I això que tu dius és cert, m'agrada, no sempre, però sovint m'agrada presentar una mica les obres, doncs, pel públic, que crec que és un bon moment per parlar i presentar, doncs, el que es tocarà.
I ens posa en el context d'allò que interpretes, que, evidentment, té una evolució dins del món musical respecte a etapes anteriors, per dir.
Sí. Sí, sí.
Aquest conjunt és molt enriquidor.
Bé, doncs ho celebro, no? Doncs que ho percebeu d'aquesta manera, ho celebro. Sí, sí.
No t'espantis per l'edat.
Perquè jo... No m'espanto, només ho comento. No
és mentalitzat-se-ho, eh?
El Joan, perquè, quan ens entens?
Perquè a 80 anys encara tens tela per rato.
Sí.
Jo en tinc 89 i encara tinc ganes de fer coses.
Sí. Fantàstic. No.
Són 9 més. I tinc ganes de fer coses.
No, per a mi em passa igual.
És com un germà gran que va rodinant
sí,
i va...
Sí, mentre...
Bueno, és la cosa, aquella cosa, si ens donen per anar tirant, anem tirant.
D'acord, en teniu.
Perquè jo sempre dic igual. Dic, un dia una patada, un conill em fumarà una patada i ja sí. No cal una persona gran, no, un conill. Són 89, quasi falta un mes. I encara tinc ganes de fer coses.
Fantàstic. És que jo crec que l'energia i la motivació, mentre això estigui present, i bé, justament una de les coses que no és que em preocupin, però que la comento, és que jo trobo que vivim en uns temps d'un materialisme cada vegada més, en fi, més fort, i de la tecnologia, i de les xarxes socials, i de tota una sèrie de coses que s'allunyen del veritable humanisme. Jo crec que, desgraciadament, no anem endavant des d'un punt de vista, en fi, moral, psicològic... No ho crec, igual m'equivoco, tant de bo m'equivoco.
Ojalà t'equivoquessis, però jo penso que sí, que en aquest moment ja per tot arreu, per totes bandes, veuràs anuncis d'escoles de pensament, de classes de filosofia, el qual vol dir que hi ha necessitat d'equilibrar aquesta tecnologia i tots aquests avenços que han vingut per quedar-se, que no tiraran pas enrere, la intel·ligència artificial. Tot això són fenòmens que estan aquí. Hem anat a la Lluna, hem tornat, doncs vol dir que moltes coses més han de passar
sí,
encara.
Sí, això que comentes està molt bé. Tant de bo hi hagi aquesta contrapartida, no?, de moviments que se n'adonguin, que hem de cultivar l'esperit i que bé, que doncs que existeixi això que tu dius, no? Però bueno, doncs jo penso que vivim un món que encara ja tenim guerres i això és una vergonya.
Això és la desgràcia més gran.
Bueno, és que mentre l'humanitat tingui guerres, vol dir que el ser humà no ha evolucionat bé.
No.
Ni prou ni bé. Les guerres, o sigui, haurien de passar a la història. El ser humà hauria de poder dir, sí, en un cert moment, al segle passat, hi havia una cosa que se'n deien guerres. Aleshores, quan passi això, si és que un dia passa, jo no crec que ho vegi, això, no crec viure, ara que parlàvem de l'edat, per més que visqui, no viuré 200 anys. I em sembla que en tenim per segles perquè s'acabin les guerres, desgraciadament. I això és tristíssim.
Doncs hem de treballar per la pau.
Hem de treballar.
I no, tant, això, voleu dir que no ho ha relacionat també amb l'estupidesa humana, que això serà difícil de treure, no?
L'estupidesa humana és innata, per tant...
Per tant, jo veig difícil, això.
Ens hem convertit en uns depredadors de nosaltres mateixos, perquè ens fem mal al planeta, de manera que no deixem que per allà on passem nosaltres hi creixi l'herba. I això ja és una frase històrica. Per tant, mentre no assumim això, que la rendibilitat... L'autèntica rendibilitat és fer que el planeta... Com va passar durant la pandèmia, recordeu que tornaven a sortir ocells per totes bandes, hi havia més flors que mai, va ser un període fantàstic. I això hauríem d'entendre, que és lo rendible és això. Menys població, perquè penso que ja ens passem de mida, de nombre d'habitants en el planeta, i quan jo era petit es parlava molt...
Això ja és molt difícil,
Però quan jo era petit es parlava molt del control de natalitat a la Índia.
Fet com els xinos, no?
No s'ha fet mai. No s'ha fet mai el control de natalitat a la Índia.
Oh, bueno. Escolta...
Tota la Xina com es van espavilar. A la Xina ho van fer el més brutal que et pots imaginar. Totes les nenes fora.
Perquè és un tema que...
Bé, però...
Aquí és al revés, ara.
La procreació...
Jo crec que exacte. Jo crec que aquest tema de la procreació... és quelcom de natural, i jo crec que això no és bo programar-ho. Tu dius, hem de ser menys en el planeta. Jo crec que en el planeta hi ha cabuda per l'expansió del ser humà. Si en un cert moment realment no hi ha cabuda, per exemple, que hauríem de parlar de, no sé si de milers o de milions d'anys, aleshores ja en parlaríem. Però jo no penso que això sigui un greuge. Ara es parla de superpoblació. A veure, el problema és, són els països que hi ha hambruna, els països que tenen guerra, d'acord, i que la població s'hauria de poder equilibrar en el planeta. Però jo no crec que això s'hagi de programar. És algo natural, l'expansió i procreació.
Aquests dies és notícia que hi ha més criatures de les que ens pensem al costat nostre que passen just tot. Mm-hmm. Això vol dir que nosaltres que estem, afortunadament estem al primer
això
món...
Això hi serà sempre. N'hi hagin més, però estem al primer n'hi hagin món. Menys. I amb un arbre no li pots negar el fruit. Amb un arbre no li pots negar el seu fruit. Però, és el mateix.
Però nosaltres, els humans, els esporguem els arbres.
Però no li pots negar que doni, que doni fruit.
Evidentment que no.
Doncs, és igual que la persona. Les persones, si hi ha mascle i femella, no li pots negar que donguin un fruit.
Joan, si nosaltres volem tenir nevera a la cuina, microones, si volem tenir cuines elèctriques, tot aquest ritme de vida és molt ambiciós. I perquè totes les criatures del món, tots els fruits que dius tu, puguin tenir aquestes instal·lacions tan còmodes, és el risc i perjudici d'un altre sector, que és la natura mateixa. Ho sento.
Bé, tu per què no has tingut la d'allò de ser pare?
Com però, ho saps?
Bueno, vols tenir molts més que jo.
No.
Potser en tens més que jo. Però vull dir que
la il·lusió que fa... Dits amb una mà.
Quan ets pare, quan ets avi, quan ets besavi, no fa il·lusió. Doncs això és el que dius tu. No se li pot negar que l'arbre vagi donant un fruit, aquest arbre, l'altre arbre, l'altre arbre, Jo estic ja amb el tercer capítol, amb el besavi.
Però aquesta part...
I potser d'aquí a quatre dies hi ha més que besavi.
Aquesta part idealista que tu dius està molt bé i és molt maca, però la realitat és més crua, Joan. Et diu l'Antoni... El senyor Antoni Bessas et diu, aquí hi ha unes guerres que s'haurien d'eliminar.
Les guerres no les haurien d'haver vist els nostres nets i els nostres fills.
Oh, però va ser
jo, així. Jo he viscut la postguerra. Guerra, no. Però la postguerra l'he viscuda. Però... Em pensava que els meus nets ja no l'avorien, la guerra.
Fedemon, això hauria sigut l'ideal.
Ja escolteu, no parlo dels meus fills.
Vale, sí. Escolteu una cosa, és que s'està anant una mica... Perquè el teu era l'Antoni Bessas. Llavors...
Però és que l'Antoni Bessas és tot això i molt més.
Sí, i segurament podem fer un altre dia, si voleu, una tertúlia a l'hora de la tertúlia. Però
és
que dic, cap problema.
Una tertúlia... Ja,
quan s'acabi la guerra.
Es desenvolupa un tema i un se'n va...
Sí, està doncs, bé. Està
sí,
bé.
Va
per recuperar i tancar també la visita, la vostra visita, perquè tenim el temps que tenim. Antoni, explica'ns una mica, perquè un homenatge ve per una trajectòria professional i per una feina feta.
Però, et sento una mica fluixet, a vegades no et sento prou.
Digue això, que ve, ara em sents millor?
Perfecte. Perfecte.
Dic que ve d'una trajectòria, no? Una feina feta durant tota una vida. Al final, 80 anys, però sí, hi ha molta feina a fer, però se n'ha fet moltíssima, també. Aquest reconeixement per la gent que no coneix bé el que has fet tu, que és un pianista internacional de molt reconegut, de gran prestigi a casa nostra i que tenim la sort que viu ara a Piera, què els hi diries? Com ho resumiries? Què diries tu de la teva vida?
Bé, jo quan es parla de la feina feta no m'identifico gens, com comentava abans, perquè jo tinc la sensació que la feina no l'acabaràs mai. I bé, si hi ha algun aspecte doncs, que he pogut doncs, aportar, sigui en l'aspecte pedagògic com la interpretació, doncs és una cosa que em reconforta, és una cosa doncs, que en certa manera gratifica doncs, aquella feina que estàs fent. Aquella feina que comences en un cert moment, jo com a pianista i com a compositor, i més encara com a intèrpret que com a compositor, me n'adonc que la feina, quan obres la partitura i comences a estudiar una sonata de Beethoven, que tens un inici de treball per arribar a comprendre el significat d'aquella obra, però que no hi arribaràs mai. aquella obra et supera, et sobrepassa totalment. Davant d'una sinfonia de Mozart només pots entrar en una admiració profunda i infinita, i només copsaràs una part, perquè aquella obra és perfecta. Per tant, la feina per interpretar allò no tindrà fi, no s'acaba absolutament mai. Aleshores, amb la composició no passa exactament el mateix. No sé si és algo que es pot aproximar una mica més a la pintura o d'altres arts, perquè és, sí que tens la sensació que una obra que té una forma i que l'has acabada, entre cometes, quan dic acabat, no? Perquè sempre pots retocar coses. Però, bueno, vull dir, és una altra percepció que no pas la de la interpretació. Però, tornant al que em preguntava, doncs, bueno, doncs, si se'm reconeix l'intenció de fer una bona feina i de portar en aquest món de l'art el que són els aspectes profunds i espirituals, i en aquest sentit he pogut doncs, arribar a persones, doncs això ja em gratifica moltíssim.
Molt bé, però sí, sí, és l'objectiu de l'artista al final, no? També.
Sí, per referències et diré que els artistes, tu saps que sempre han fet l'anar davant d'un quadre en museus i copiar. I s'ha copiat, avui dia es pot copiar a través d'altres mitjans, que no has d'anar presencialment allà, no? Evidentment, aquell resultat no és idèntic i té molt a desitjar amb respecte a el que va fer un Velázquez o va fer un Goya, no? Per exemple. Per tant, tota una vida per poder apropar-te als grans artistes. Amb això, entenc, en part, entenc el que estaves dient. Però jo volia fer referència a que era ja un nen molt destacat. Amb 7 anys vas començar, no?
Sí, 7 anys composava i feia concerts, sí.
Això és molt d'hora, no?
Bueno, com Mozart, no?
A mi em semblava normal. Jo avui dia, quan sovint amb les xarxes socials et posen tant, en fi, doncs, la informació d'un nen o una nena prodigi, com a mi no m'impressiona gaire, perquè és veritat, recordo que a mi deia, és un nen prodigi, i jo pensava, però quines tonteries diuen, no? Perquè,
era el teu dia a dia.
No, i a més, quan ets adolescent i ets adult, te n'adones que el difícil a la vida és ser un home prodigi, un adult prodigi, un nen prodigi, que és normal.
Vas ben acompanyat.
Està molt bé aquesta reflexió.
Vol dir que és un nen que té unes condicions i té una sensibilitat, sigui per les matemàtiques o pels escacs o per la música, i ja està. Aleshores, però per altra banda, és un nen que juga amb els altres. Jo recordo que jugava molt i que em divertia com els altres nens. Per tant, doncs, no veia massa quelcom d'especial, no? Amb la meva persona, com a infant. No?
Esteu molt bons companys de trajecte per això, eh? El difunt Carles Santos, per exemple.
El Carles Santos, sí.
En Ramon Colom, que encara és viu.
Sí, i tant, tocarà, el Josep Maria Colom tocarà.
Ah, també estarà allà a l'Ateneu?
També tocarà amb aquest homenatge, sí.
Per mi sou els més importants en aquest moment a Catalunya, per no dir Espanya sencera, amb Colom i Bessas.
Molt bé, doncs recordem aquest acte, Pere?
Sí. A l'Ateneu Barcelonès, el dia 9 de desembre, a les 7
de la tarda.
A les 7 de la tarda.
Molt bé.
Està convidat tot el poble de Piera, en massa.
Molt bé, doncs sí. Ho tanquem aquí. Mestre Antoni Bessas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí a Ràdio Piera. I Pere, també per recuperar aquests anys.
Gràcies a vosaltres, sí, moltes gràcies.
Vinga, fins ara, merci.
Fins ara.
Thank you.
I quan sento aquesta música, Marillum, ja m'imagino els ocellets cantant,
sí,
no? Bon
sí,
dia...
Sí, no? És un personatge, Pierre Jean, sí, que era un sonat, bueno, i anava pel món de bona fe i explicant... O sigui, era un com es diu? Un gemito.
Ah, d'acord.
Representava un personatge, no és que estés malament del tot, però feia pallassades, tonteries, i anava pel bosc,
sí,
i tothom el saludava i feia tonteries, vaja.
Molt bé.
És un gemito.
I això què té a veure amb l'obra de teatre?
Perquè el Ibsen va escriure també el Pierre Jean. Uh-huh. Va escriure, també és una de les seves obres. Uh-huh. I aquest músic li va posar... perquè era amic d'ell i li va fer la música.
Molt bé.
És de l'època. Bueno, és la música de l'època. Està publicada... Pierre Jean està escrita per Ibsen, també.
Molt bé. I això és l'autor de l'obra de teatre d'ahir.
Bueno, ells l'han agafat dues novel·les de l'Ibsen i
correcte,
han fet...
Sí, ho vas explicar. Han fet una barreja. Ahir es tancava el concurs de teatre amateur Viladapia.
Sí.
I què tal?
Molt bé, molt bé, mira.
Et va agradar l'obra?
Sí, va estar bé, va estar bé. Va estar bé. Mira, la companyia Els Carlins,
sí,
de Manresa, doncs ens vam presentar les Indòmites. Les Indòmites, bueno, tal com hem dit, és de Henry Ibsen i està tret de dues novel·les, la Hedda Gabler i la Dama del Mar. Dues dones que lluiten molt per aconseguir la seva independència. Representa que és la lluita que es traslada fins avui dia doncs de les dones, del col·lectiu també gai, i la cosa es proposa deixar la primera dona, la Hedda Gabler, en la seva època, el 1888, però l'altra, la Dama del Mar, la traspassa al 2014, la nostra època. Bueno, això està dirigit per Ivan Padilla i ell ha aconseguit dividir l'escenari en dues parts. I posa com una bereneta blanca i en un cantó, el cantó dret, hi ha la moderna, la del 2014, la dona del 2014. I allà hi ha un parell de cadires així com de ferro, de jardí, una taula també de jardí, uns mobles molt lleugers i moderns. I a l'altre cantó hi ha la Hedda, que la deixen el 1888 i va vestida d'època, no va vestida com avui dia, sinó que va vestida d'època, i tots els homes que sortiran igualment, i hi ha com un gran sofà, doncs, també de l'època, i són els mobles blancs i molt elegants. I què passa, doncs? La que representa que és moderna és Hilde, una antiquària, una dona que es dedica al negoci, i té un marit que es diu Henrik, i és un escriptor frustrat. I no sabem per què està frustrat, però està molt desganat de tot, no vol viure, està desesperat, la seva dona no sap què fer, diu, vols anar al mar? Podria tu escriuries millor i t'inspiraries més en el mar, que sempre t'ha agradat el mar. I ell que no, i no vol dir el què. I al final, la Hilde es decideix a cridar una amiga del seu marit, la Katrin, que el coneixia de quan era petit, i de mica en mica li fan confessar desesperadament doncs, que és gai i que està amb ella i que l'estima molt perquè és una persona excel·lent, perquè ella es desfà per ell i es veu entre l'espasa i la paret de triar entre ell el seu benestar i fer el que li sembli o quedar-se amb la dona i els fills. I la lluita que passa al cantó dret, és això. I a l'esquerra, la Hedda s'ha casat amb un militar. I, a més, el seu pare ja era militar i el seu marit, a més, és professor. I té de fer de mestressa, però no vol fer de mestressa. A més, arriba a la casa i tot és avorrit, fins i tot la minyona, res li agrada, res li va bé, i la seva rebel·lió la porta a aconsellar malament altres persones, a introduir-se en la vida d'altres persones, i aconsella amb un home doncs, que si vol la dona d'un altre doncs, que el mati, que matar-lo doncs, és una cosa molt natural, que els militars ho fan sovint i que no passa res, que a fi a cap és com una solució elegant i que té molta bellesa. Influeix molt amb la gent d'una forma, diríem, destructiva. i ella mateixa se suïcida. Bé, queda... s'apagaven les llums d'un cantó i passàvem al 2014. S'apagaven una altra vegada i ens anàvem al 1888. Però entremig sortia una noieta jove que tenia una veu molt bonica i cantava cançons. Les cantava en anglès i eren cançons de totes les èpoques fins avui dia dels drets humans. O sigui, feia com narrador i anava cantant per situar l'acció de lo que passaria. I bé, doncs va estar bé. Requeria centrar-se molt tots plegats perquè era una mica complicat d'entendre això de un món, l'altre món, aquestes dues dones, és una mica complicat d'entendre l'obra. Però sí, sí, va estar bé.
Doncs això és el que compta.
Sí.
Quin resum faries de tot el certamen, d'aquest certamen, d'aquest 2025?
Ah, doncs mira, que ha estat molt variat, eh?
Sí.
M'agrada molt perquè ha estat variat, hi ha hagut de tot.
Sí.
Mira, t'estimo, ets perfecte, jo et canviaré, molt divertida, m'encantava, vam ballar. Lorca ens va fer pensar, Lorca, el retrat d'un poeta. El Rep Pontiac també ens va fer pensar, ja en un matrimoni, també homosexual ell, i també amb problemes. Una carretera sense arbres, molta merda, la gent va riure molt. Bueno, la gent va, els dos actors van estar asseguts al vàter molta estona i això va produir molta hilaritat. In Memoriam, que va ser sobre la quinta aquesta del Vibró, les actrius que lluiten i al final reconeixen que sobretot hi ha les persones, l'últim dia sota teràpia, l'anterior, que també va ser molt divertit, i les indòmites, hi ha hagut de tot. Ha estat molt variat.
Molt variat, sí, sí.
Sí. Sembla com triat, no sé si quan ho van...
Quan van fer la tria van pensar en tanta varietat.
I si quan ho van rifar va sortir casualment, perquè ho rifen.
Sí, sí.
I llavors s'intercanvien, jo vaig anar un any, no? S'intercanvien, si diu, jo no puc, la meva companyia treballar aquest dia. Ha sortit la bola, però no podem venir. S'ho canvien amb uns altres que diuen, sí, sí, a mi em va bé. Jo vaig pensar, no sé si és que la bola... ha estat sàvia?
No.
Oh, la casualitat ha estat sàvia.
Sí, sí.
Però ens ha donat un dissabte de cada forma.
I a sobre hem acabat amb dues companyies de Manresa, eh?
Sí, oi? Sí. El meu poble, sí.
Molt bé. Doncs, Marillum, donem per tancada, no?, aquest certamen. Queda el sopar, no?,
queda el sopar el dia 13. Premis,
dia 13 de...
El dia 13 del mes que ve,
de desembre. Molt bé.
A les 7.
Molt bé, doncs.
Hi haurà pica-pica.
Ah, allà que t'enviarem.
Molt interessant.
Estaràs allà, suposo,
sí,
no?
Sí, si Déu vol.
Perfecte. Moltíssimes gràcies, Marillum.
De res.
Bon dia.
Bon dia.
Quarts i mig tocats d'11 del matí d'aquest diumenge 30 de novembre del 2025, l'últim dia de novembre, i aquí que tenim el Joan Poc. Joan, què et passa? Què et passa?
No se sent gaire.
No sents? Vols que et pugi més?
No.
Vols que et pugi més els auriculars? Sí. Sorrai. Ara millor? Vinga, va, ja ho tenim. Doncs això, què et sembla aquesta sintonia que t'hem posat avui?
Bé. Totes les sintonies que no siguin allò Brahms, no Brahms, el músic, no, de Brahms, m'agraden.
Doncs vinga, va, continuem amb la història de la setmana passada. No sé si vols fer una prèvia primer...
Ja és l'últim capítol que tinc d'aquesta història de guerra, sí, de que l'hem parlat una mica abans, uh-huh, però és l'última història. Uh-huh. Setmana que ve ja tocarem el sunto passebrista i tot això.
Ah, molt bé. Perfecte.
Vale.
Doncs vinga, va, som-hi.
Doncs mira, ara llegiré l'última d'allò d'aquesta noia amb el seu pare, que era un també de fuller de la guerra. I després, a poc, s'ha de parlar, I després d'aquest terremoto de ple que hi va haver-hi, perquè doncs el poble en va ple, un ple de plens ha sigut, eh?
Ja no havia vist una cosa igual, eh? No havia vist una cosa igual.
No, doncs va ser un ple d'aquells que per mi, no sé si tindran història, però Déu-n'hi-do, ja ens comencem a semblar al govern d'Espanya, eh? No ens ho diem tot, no ens paguem, no ens matem, però quasi. I com a poble ens hi hauríem de mirar una miqueta. I després que el poble ha crescut, perquè l'altre dia vaig veure doncs que havíem augmentat la població, perquè davant de casa hi havia una senyora que no sabia doncs de que havia de venir aquella senyora. Anem augmentant. I després ja anirem parlant una mica, perquè el meu modo de veure, senyors, és una cosa particular. En vez de guarniment, podem dir guarniment, o d'allò que hem fet de Quipira, per mi em fa l'efecte més. Cadascú té el seu d'allò, el seu menor de pensar, el menor de veure-ho. En vez de ser un guarnit de Nadal, hi ha pocs indicis que assenyalin el que és de Nadal. Fa l'efecte a mi que la guarnició és una espècie de fèria d'abril. O sigui, hi ha punts, pocs punts, que marquin doncs, els dibuixos de Nadal. Ben pocs. Pel demés, el meu modo de veure és una fèria d'abril. I després, en diem arbres, que em sembla que a la nostra canalla els anem atibucant també, perquè jo que em vagi allà li digui, això és un arbre. No, allò és una estàtua de ferro, no una estàtua. Un article de ferro guarnit de llums. No diem arbre, posem-li un altre nom. Oi que d'allò de Catalunya anem canviant? Doncs no en diem. Això ho deixem per l'Antonio Albiol i per aquell senyor d'allà dalt a Oviedo.
No es diu Antonio Albiol. El de Xonses, el de... Coi,
l'Albiol.
L'Albiol, sí.
L'Albiol. Sí. Deixem-ho amb aquell senyor que en digui arbre, amb allò que fa, i aquell senyor d'allà dalt, que en diuen arbres. Però el meu modo de veure és un ferro guarnit, i prou. I els nostres d'allò no els diem això és un arbre, perquè no és. És art, que sigui art. Però no és arbre.
Art, però... Art, però...
Bueno,
escolta, Xavier García...
Deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí, un altre dia. Anem a el que anàvem a acabar la nostra història.
Som-hi.
I diu així, la terra natal del pare de la Teresa. Tenies tant desig, pare, de reveure el teu priorat, d'arribar a Orblanc, que l'endemà mateix a la meravellosa passejada per la ciutat condal, acompanyat dels parents, anàvem al baixador del Passeig de Gràcia i pujàvem al tren ràpid de Saragossa, que vorejava les costes de Garraf i anant per Vilanova i la Geltrú, Sitges, el Vendrell, Tarragona i Reus, arribar-me a Falset. Recordes que et senties tan feliç que si les terres gironines les descrivies com si fessis literatura, el camp de Tarragona el vivies com un tresor del teu cor. Desenganyem-ho que anava a la seva terra ben bé. Em vas parlar de l'antiga província romana, la Tarraconense, de la qual Tàrraco, la Tarragona actual, n'era capital, de la seva esplendor i grandesa històrica, de la qual encara resten avui els magnífics monuments, l'aqueducte anomenat també el Pont del Diable, la Casa del Pilat, l'Arc de Barà i també la vella catedral. De Reus, la capital agrícola i més comercial d'aquelles comarques, i segurament de Catalunya. Dels monestirs de Poblet i Santes Creus, especialment el primer, que era la residència dels reis de la Corona d'Aragó i de Catalunya. Però la teva emoció culminava quan el tren arribà a la teva terra natal. Veus, Teresa, va dir-me, amb els ulls humitejats, aquestes petites muntanyes, aquestes serres i valls plantades de vinyes i corulles de verdor, són el meu priorat, que tant he enyorat. Et recordes, Teresa dels vinyats que tantes vegades havia parlat als meus camarades de treball i els amics? Els havia lloat a la teva bondadosa mare i a tu, senyal que ja era veure-ho, pobret, i la teva filla meva. I a tu, filla meva, que si me'n recordo em demanes com si fos avui pare. Mentrestant, tu continuaves repenjat a la finestra del compartiment del tren, parlant entusiasmat del teu paradís. Era el teu passat envellit durant els llargs anys d'absència per la teva rica imaginació. Sense veure ni contemplar les terres reaccions emotives, sense fruir intensament Déu goig, del teu goig, jo no m'hauria imaginat l'amor profund que sentiu els catalans pel vostre país. Us encís a la parla, el vent, el cel, el color dels camps, el blau del mar i el verd de les muntanyes. Amb tota l'emoció de la pàtria que vibra com una flama en el vostre cor, amb força irresistible. Era la sonoritat de la llengua heredada dels grecs, que us il·lusiona i us exalta. Era la raça catalana que us comunica aquests sentiments íntims que mai no havia pogut comprendre fins avui. El que fa de Catalunya una nació, la pàtria d'un poble únic. M'encisava tant escoltar-te que vaig posar el meu braç dret sobre el teu entorn, el teu coll, per tal de sentir l'alè del teu cor, que bategava amb la visió de la terra natal i dels llargs anys d'exili i no havíem pogut fer-te oblidar. Veus, Teresa, va repetir-me cada vegada més emocionat, aquestes petites serres que separen les Solanes, les Obagues i les valls Corulles del Verdó? Mira-les bé, filla, són el Priorat. Els pagesos les cultiven com si fossin horts. Ho són, pare, per tu. I per tots els pagesos, aquestes vinyes que veus fins a l'infinit són plantades de ceps americans, les arrels dels quals persisteixen millor a la filoxera, una pesta que fa uns anys va matar gairebé totes les vinyes d'Europa. Aquests ceps americans són tots ells espantats de sarments de macabeu, que fa uns raïms tan dolços que enganxen el paladar com la mel i dels quals s'obté un vi aromàtic i de tan grau que els capellans se'n serveixen per dir missa. No hi ha d'altre millor en tot Espanya. La brema és un esdeveniment més important del Priorat durant el qual les famílies es reuneixen fraternalment després de llargs mesos d'absència. Els parents de la ciutat retornen a la casa pairal, on l'hereu els ofrena un esplèndid àpat. A la sobre la taula s'allarga fins a la mitjanit. Els infants s'adormen en llurs cadires, a les faldes de les mares, mentre germans i germanes, cosins i nebots parlen de casaments, malalties i morts. També les baralles entre germans i cosins, dels veïns del poble i dels parents més llunyans. L'endemà d'aquest opinar sopar, vells i joves, grans i petits, es leven d'hora i amb un cistell sota el braç i el falsonet esmolat van a bramar les vinyes com si anessin de peregrinatge. La barema del Priorat és una mena de festa major que dura un xic més d'una setmana. Les noies amb llurs vestits de colors canvien la monotonia verda del paisatge i s'alegren amb llurs cants, mentre esperen frisoses que retornin els joves a buidar-li el cistell i a dir-los quatre paraules amoroses, empentar-les per les rengleres de ceps, fins que, cansades de córrer, es giren a rialleres i caiguin a terra a posta. I engalant així, en plen de petons, tots amanyegats llurs magnífiques corbes. Contactes, aquests que de vegades, si tenen lloc en vespre, ja s'acaben sovint en casaments precipitats. I els infants imiten els grans i bremen amb falsonets més o menys petits i cistellets que mai no s'acaben d'emplenar, ja que mengen més raïms que no en posen, els cistells. De vegades, per tal d'imitar les parelles joves, s'empaiten cosins i cosines, o bé es posen a jugar sota els ceps, mentre desgranen els canolls dels raïms amb tanta afició que s'omplen les galtes de suc abundantment. De llurs cares semblen disfresses de carnestoltes. Com li hauria plegut durant els dies de la barema que l'Antoni hagués agafada, empaitada i hagués emplenada de petons, com feien les altres bremadores. Però durant tota la barema, els germans Toldrà tingueren amb ella una correcció extrema. L'Antoni segurament per timidesa o per respecte, i l'Albert perquè sabia que el cor de sa cosina pertanecia al seu germà. Quin viatge més meravellós! Encara em sembla escoltar la teva paraula emotiva i comunicativa. Encara em sembla veure repenjat a la finestra del tren des de la frontera francesa fins a Falset, mirant primer els souquers gironins, els camps de verdura i els arbres fruiters del Maresme, els garrofers i ametllers tarragonins, com si fossin tresors vius del teu passat que retrobem miraculosament després de tants anys d'absència. Et confesso en aquells moments, pare, que sense copsar les teves infantívoles reaccions i sentir-ne el goig, mai no hauria imaginat, repeteixo, l'amor immens que sentiu els catalans per la vostra adorada Catalunya. I aquí acabem entre aquells bailets que van haver d'anar a la guerra, es van haver d'exiliar a França, i aquest senyor que amb la seva filla va poder tornar a venir a veure la seva Catalunya.
Molt bé, Joan, doncs tanquem el cercle, la setmana que ve ja...
La setmana que ve mirarem de tocar temes sobre, ja que comencem altra vegada el pessebre, amb gent de Piera, que és el que hauria d'haver sigut sempre, sense haver-se mort un any, doncs un tema d'una senyora malaurada, a més ja es va morir, una poetisa d'aquelles a les fosques, però les coses eren fetes en vers, i la veritat de que en sabia molt.
Doncs, fins la setmana que ve. Gràcies, Joan. Bon dia.
Estem a temps de vent, ho sabeu, no? Les quatre setmanes que falten pel Nadal. I jo us volia proposar muntar la corona d'advent. La podríem fer avui. Jo personalment la faré perquè tinc pins a casa i agafaré branques de pi, s'agafen un bon grapat de branques de pi, es forma una corona, agafes un cordó vermell o una cinta vermella i vas enrotllant, enrotllant, fins que tens feta la corona. I llavors, potser, haurem d'anar a la botiga a buscar tres espelmes morades, de color morat, una de rosa i una de blanc. Petites, rebessudes, no cal que siguin primes ni gaire llargues. Bé, si no tinguéssim aquestes espelmes, també els hi podem posar un llaç, o uns cordills, o uns fils enrotllats de color morat. I la primera setmana, que seria la d'avui, es posa la corona a mig de la taula, que presidirà tot el Nadal fins al dia de Nadal, i a cada cantonada, com si diguéssim, d'aquesta corona, per fora, es posen les quatre espelmes. Una morada, una altra morada, la rosa i la morada. Primera setmana, que és aquest diumenge, que és avui, posem la primera morada, el 30, el 30. I aquest dia està dedicat a l'esperança. L'esperança aquesta que ens fa valents i que ens fa que tot ho puguem portar endavant. Hem de demanar per això. Quan ens posem a sopar o dinar, que estem en família, encenem una espelma, la primera morada. I estem allà sopant i pensem, ens concentrem una mica en això, si us ve de gust fer-ho. Es diu el jovent, la canalla, i sempre és un motiu d'unió, d'educació, de parlar. Bé, quan s'acaba de sopar s'apaga l'espelma. L'any demà, una altra morada, que serà la segona setmana. Aquesta és el 7 de desembre. I aquesta s'encén la primera espelma, la que hem fet per l'esperança, I ara encenem la segona espelma que la dediquem a la pau. I tots tenim idea de lo que volem a casa nostra, que volem que hi hagi pau, que volem que hi hagi pau a tot arreu, i portem un pensament cap a això i se sopa tranquil·lament. La tercera setmana. La tercera setmana és una espelma rosa. Ja tindrem enceses aquella nit, que serà el 14 de desembre, tindrem encesa la morada del dia 20, la morada del dia 7, i ara encenem la rosa del dia 14, aquest diumenge. I aquest dia és el dia de l'alegria. Intentem estar contents, explicar coses alegres, pensar que tot ens anirà bé. I llavors, per set, ja a la quarta setmana, que torna a ser morada, i és el 21 diumenge. Aquest dia es parla d'estimar, d'estimar-nos, de respectar-nos tots plegats. I llavors ve una que es posa enmig de la corona, i aquesta és el dia de Nadal, el dia 25. I llavors ja tindrem enceses, doncs, la de l'esperança, la de la pau, la de l'alegria, la de l'amor, i per últim encendrem la de la Nadal, blanc Nadal. L'encendrem i aquell dia ja superem amb les 5 espelmes. Espero que sigui un entreteniment agradable i que el pugueu fer, i que és un calendari molt bé de preu, que es pot fer, no costa gaire, i pots fer amb la canalla, i és molt divertit.
Doncs vinga, amb aquesta cançó del disc de la Marató que surt avui justament, de la Marató de 3CAT, aquest any es diu Sweet Caroline, nosaltres ens acomiadem. Tornarem, doncs, segurament diumenge que ve o l'altre. Estem encara pendents de si es fa pont o no. Amb aquesta cançó, amb aquesta versió dels Catarres, doncs, us diem que vagi molt bé. El diumenge ens trobem d'aquí una estona amb el programa La Música Ets Tu. Avui no tenim el Joan, per tant, de seguida agafem trucades. Fins ara!
Bon diumenge, oients de Ràdio Piera. Com esteu? Soc la Cília de la Biblioteca i, de nou, aquesta setmana us porto noves propostes. Comencem amb els més menuts. A partir de dilluns teniu a la vostra disposició el lot Beceroles, amb dos contes infantils, una manualitat i una sorpresa per gaudir plegats de les primeres lectures. Els podeu recollir en horari de biblioteca. Durant el mes de desembre veniu a veure l'exposició Els colors de la natura del piarenc Jordi González García. Pintures a l'oli amb animals, paisatges de Piera i bodegons plens de vida i color. Demà a les 6 de la tarda us proposem una tarda de jocs amb en Joan Raya del Banc del Temps, on practicarem el joc de l'Uno preparant-nos pel concurs que es farà el 21 de desembre al Casal de la Gent Gran. Serà una bona manera de passar una estona divertida i descobrir aquest joc plegats. I dimarts, a les 6 de la tarda, el Club de Novel·la amb la igualadina Maria Enric i l'obra La senyora de la Güell, de Virginia Woolf, una obra mestra que ens endinsa en un sol dia de la vida de Clarissa de la Güell i en el seu ric món interior. Dimecres, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, a les 6 de la tarda presentarem el llibre Los hijos diferentes, de la madurez a su fin, amb l'autora Anna Vila, presentat per Montse Martí i amb la participació de l'associació Dispiera. una trobada que recull un testimoni de vida al costat de la seva filla, Sandra, i que vol donar veu i visibilitat a la diversitat funcional i a la tasca de Dispiera en favor de la inclusió i la dignitat de les persones. Dijous a les 7 de la tarda, dins el cicle Piera Kilòmetre Zero, parlarem amb Faustí Martínez i Rosa Morató sobre les plataformes de ciència ciutadana, com i Naturalist, que permeten registrar plantes i animals del nostre entorn per conèixer millor la biodiversitat.